A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Punt de Mira. Avui divendres 14 de desembre, Montse Plana, molt bon dia.
Molt bon dia, Gerard.
Què tal? Com anem? Cap de setmana carregat?
Cap de setmana carregat i bastant marcat per tema Nadal, que ja ens acostem, falta res, un parell de setmanes i estem a Nadal, així que el cap de setmana ja comença a estar marcat per aquestes festes.
Comencem el programa que repassa tot el calendari festiu de la Conca de Barberà. Cada setmana, els divendres, ens trobem aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc per conèixer aquestes propostes de la Conca de Barberà. Per tant, el que podem fer en començar, els acompanyarem fins a la una del migdia, al llarg d'aquesta hora anirem repassant diverses propostes. Comencem, si et sembla, Montse, repassant els continguts del programa d'avui.
Això mateix, comencem. I com, tal com dèiem, cap de setmana marcat per Nadal, i en aquest sentit, a Montblanc, el que tenim és una inauguració molt esperada, que és la inauguració del Museu del Pessebre de Catalunya, que es fa aquest dissabte, 15 de desembre, a la una del migdia, i és per això que parlarem amb el director del museu, l'Ismael Porta, per conèixer més detalls.
També parlarem del taller de rap que es fa tant avui com demà al Museu de la Vida Rural a càrrec del projecte Barsembrant. De fet, coneixerem aquesta iniciativa que és guanyadora d'un premi Lluís Carulla. Ho farem amb un dels seus impulsors, el Pau Llong.
I també farem un repàs de tots aquells actes i activitats relacionats amb la Marató de TV3 i que es realitzen aquest cap de setmana també aquí a la Conca de Barberà en diferents municipis. Tenim, per exemple, Sarral, Pira i també alguns casos particulars com és el de l'escola de la Mare Déu de la Serra, que també s'uneixen a aquesta causa solidària.
I a l'Espluga de Francolí, un concert aquest dissabte del Cor TLP també en benefici de la Marató de TV3. A més, suposo que també tenim la cartellera cinematogràfica a mà, perquè tots els divendres també la repassem.
I tant, com cada divendres. Si et sembla, Gerard, repassem ara aquesta cartellera. Tenim el cinema del Casal Montblanquí, dues propostes. Una d'elles és Viudes. Es projectarà el dissabte, aquest dissabte, dia 15 de desembre, a les 10 de la nit, i també es tornarà a projectar el diumenge a un quart de 8 de la tarda. També el diumenge tenim una proposta infantil. Es tracta de la pel·lícula Tren el Pequeño Caballero, diumenge a les 5 de la tarda. I al Cinema Foment Municipal de Cultura Vimbodí Poblet també tenim una proposta. Es tracta de la Societat Literària El Pastís de Pela de Patata. Es projectarà el dissabte a les 10 de la nit i diumenge dia 16 de desembre a les 5 i a les 7 de la tarda.
Molt bé, doncs aquesta és la cartellera. El que fem ja és endinsar-nos en alguna d'aquestes propostes que avui volíem explicar. Taller de rap a l'Espluga de Francolí.
Mira, Punt de Mira, a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Si t'equivoques et diuen pobre noi, surts del camí correcte i et diuen paranoi. És absurd, la gent es compara, has retingut cada cara com una polaroi. Ei, saps molt bé que són la plaga, els que baixen del vaixell si naufraga. Seguim la saga dels que disparaven els de verd per deixar-los de vermell, pel cantó salvatge de la vaga, del que no cau la moneda, una altra gerra d'aigua freda, plou sobrebullat, la decisió incorrecta per defecte, apunta els meus.
Aquest cap de setmana el Museu de la Vida Rural acull un taller de rap i per això avui volem parlar precisament d'aquesta proposta i ho fem saludant el Pau Llong, que és un dels impulsors d'aquest projecte de Barsembrant, que arribarà amb aquest taller a l'Espluga de Francolí. Pau, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Explica'ns, en primer lloc, què aprendrem al taller d'aquest cap de setmana?
Doncs mira, aquest cap de setmana serà un taller fantàstic, segur, perquè ve el Fetiche 13, que és un dels nostres... Bueno, un dels membres de Barsembrant a portar no només reflexions crítiques, sinó també certs aprenentatges vinculats al rap a diferents centres doncs ja siguin escoles, instituts, i en aquest cas un espai superemblemàtic. Llavors, bé, la idea és aprofitar d'alguna manera el que es pot aprendre ja en el propi espai i duir-ho en el llenguatge del rap, eh? Suposo que el taller i l'activitat anirà per aquí. Igualment, jo sóc un dels membres de Barcelona, però som un col·lectiu bastant plural, hi ha bastanta gent, i aquest cap de setmana no seré jo fent el taller, sinó que hi serà Serra i Joel, i ja tindreu l'oportunitat de conèixer-los.
Parlem, doncs, de Barcelona, que és el segon guanyador d'aquest premi, Lluís Carulla. En primer lloc, Què planteja el vostre projecte? I en segon, què possibilita el fet d'haver guanyat aquest reconeixement?
Bueno, bàsicament el nostre projecte, com suposo haureu sentit a parlar, és un projecte que va començar fa 3 o 4 anys amb una iniciativa bastant exhaustiva a la majoria d'instituts de Sabadell, públics. En aquell moment la regidoria de Drets Civils va impulsar una campanya per combatre els rumors racistes i la xenofòbia als instituts i fer-ho a través del rap. Llavors, nosaltres bàsicament, jo particularment, vaig començar a fer aquests tallers d'escriptura i de rap, una mica aprofitant l'experiència en els escenaris i els estudis de molts anys i tal. I a partir d'aquí la bola s'ha anat fent grossa, perquè és una activitat que ha funcionat molt bé, l'hem encarat també altres temàtiques que no només són pues, la reflexió crítica sobre l'auge de l'extrema dreta i la xenofòbia tan en voga avui, malauradament, i també pues, treballem altres temes com qüestions de discriminació de gènere i molts altres. I això ha tingut molt impacte a molts centres. Hem treballat pràcticament en gairebé més de 10.000 alumnes en els últims 3 anys, no? de xavals i xavales amb els que hem currat, i un munt de centres, un munt de viles, quasi 100 pobles i ciutats dels països catalans. Ja. Estem molt contents, d'alguna manera. Llavors, les oportunitats que ens brinda el Premi Lluís Carulla, doncs bé, bàsicament nosaltres el que volíem destinar una part del temps aquest any és amb treballar amb alguna metodologia, amb materials didàctics, etc, que permetin que el professorat segueixi currant amb els nanos quan nosaltres ja no som a l'aula. No? Llavors, bàsicament, ens servirà el premi, sobretot, per això, per consolidar una metodologia, materials i treball, podríem dir, materials per als docents. No? I una altra línia de treball que estem encetant i que esperem que doni fruits, que és una mica més boja, però bueno, ja ens agraden les bogeries a nosaltres una mica, és parir una mena d'estudi de gravació i escola itinerant. I estem valorant-ho amb altres cooperatives. Nosaltres, la nostra idea aquest any és constituir-nos en cooperativa de treball perquè creiem molt fermament en l'economia social i solidària com una alternativa al capitalisme, per dir-ho planerament. I llavors estem parlant amb altres companys i companyes d'altres cooperatives per intentar construir en un autobús, no t'ho perdis, un estudi de gravació que a la vegada sigui una escola perquè els nanos i les nanes puguin aprendre a produir instrumentals, tinguin un espai per gravar i que puguem rolar per les escoles amb aquest autobús. Llavors, bueno, el premi ens ajudarà aquestes dues línies, podríem dir, d'expansió del projecte, pues, poder-les consolidar o anar-les treballant durant aquest 2019. Així que molt, molt contents i molt contentes.
Molt bé, felicitats. I tornem una miqueta als orígens. Per què creieu que, el que ens deies, treballar a combatre el racisme, la xenofòbia, el sexisme, per què creieu que ho havíeu de fer a partir de l'art urbà i del hip-hop?
Bueno, bàsicament, tampoc és una decisió que, com totes, jo crec que parteixi d'una reflexió molt, molt, molt profunda al principi, de dir, va, doncs ho hem de fer a través d'això. Jo crec que hi ha moltes maneres de fer-ho. El que sí que per nosaltres és evident és que cal fer-ho, i portem bastants anys dient-ho i defensant-ho en moltes escoles, i crec que, malauradament, sobretot, i subratllo malauradament, la història del temps ens ha donat la raó. Jo recordo fa 4 o 5 anys, més de 4 ja, 5 anys pràcticament, que ja veníem fent aquesta reflexió sobre l'auge de l'extrema dreta, quan veiem créixer moviments a Hongria, que ja estan governant des de fa molts anys, profundament racistes i xenòfobs, però no només, a Polònia, a la majoria de països nòrdics, quan veiem l'auge també del Front Nacional, i alertàvem de que bàsicament, pràcticament només Espanya i Portugal eren les excepcions d'aquesta dinàmica, doncs potser moltíssima gent podia pensar que érem una mica ocell de malabarany, no, diguem-ne, i al final, malauradament, doncs crec que el temps ens ha donat la raó. Ara, a més, tenim aquesta implosió, sembla, de l'extrema dreta també, com a mínim, a l'estat espanyol en algunes zones. Haurem de veure quin recorregut té. I, per tant, pensem que és superimportant que puguem fer una reflexió des de, no només dels espais educatius, sinó des de la societat en general, sobre per què està passant això. Nosaltres, evidentment, ho vinculem moltíssim a la crisi capitalista, que és una crisi en tots els sentits i que ha generat pues, molta misèria i molta precarietat en moltíssima gent. I la recepció que en molts espais i barris populars en els que nosaltres intentem treballar, doncs hi ha d'aquest problema, no? Per dir-ho planerament, la vinculació que d'aquest problema fa moltíssima gent amb la immigració, l'assenyalament de la immigració, I els problemes que per molts companys i companyes nostres, que són persones nouvingudes o no, doncs això està generant, no? En termes de racisme sociològic, d'estigmatització, d'assenyalament, fins i tot de violència cada cop més, i per tant pensem que és superimportant fer-ho, i fer-ho a les escoles. Ens sorprenia ja en aquells moments, i ara encara més, la dificultat que a vegades tenen les escoles, o ja sigui perquè el currículum està molt ple, o ja sigui perquè es prioritzen altres coses, de portar aquestes reflexions a l'aula. I avui en dia, a més, per qüestions polítiques a casa nostra, sembla que cada vegada sigui més difícil tenir un debat sobre qüestions econòmiques, filosòfiques sí. i polítiques a l'aula, perquè si no et poden tirar de que estàs adoctrinant algú o ho deixes de fer. Llavors, bueno, pensem que més que mai aquest tipus de tasques estan guai que es facin. Les fem nosaltres o les faci qui sigui, no? I bueno, i llavors per què el rap? Pues perquè bàsicament ens hem dedicat a això nosaltres i pensem que és una molt bona eina. Efectivament, amb el rap treballes música, treballes ritme, treballes arts escèniques, treballes llengua, treballes expressió, treballes comunicació, treballes un munt de coses i és un llenguatge superproper a moltíssima gent que evidentment pot no agradar-li el rap, però molta gent jove sí li mola el rap, el trap, la música urbana en general, la música negra, i per tant és una bona eina, un bon mecanisme per treballar això a l'aula. Moltes vegades molta gent, si em permet per acabar, molta gent sí. pensa, hòstia, el rap és un estil de música molt vulgar, o fins i tot fa una reflexió, jo crec que encara més desencercada, que diu, els nanos no escolten, no llegeixen poesia, no llegeixen, no escolten música, no consumeixen cultura. Jo crec que això es fa des d'un desconeixement absolut del que està passant moltíssimes vegades entre la gent jove. Avui ja fa molt temps. Vull dir, el que passa és que hi ha una, si vols, una fractura, una sutura entre el tipus de cultura i, per exemple, literatura, que se suposa que han d'escoltar i consumir o llegir els nanos, i el que realment fan, que també és poesia, també és literatura, també té molt valor moltíssimes vegades a nivell artístic i estètic, però que no es posa en valor senzillament doncs, perquè no és, jo què sé, o Ausias Marc o Shakespeare, no sé com dir-ho, no? I llavors crec que també això està guai, no? Valorar que moltíssimes vegades potser el sistema educatiu està una mica, malgrat els esforços i sobretot fruit de la retallada, som conscients que també passa molt per això, no? Però que a vegades menys té pràctiques culturals que entre el jovent d'alguna manera tenen molt pes. I avui en dia molts instituts, en molts patis, la gent està improvisant, està utilitzant la literatura, coneixen recursos literaris, figures retòriques, coses que potser a la nostra època, quan jo tenia la seva edat, ni tan sols teníem ni punyetera idea que existien, i avui en dia hi són. Algú diu, bueno, estan utilitzant el rap per fer batalles de galls i que són molt masclistes i no sé què. Bueno, doncs, en qualsevol cas això es pot treballar, cada vegada hi ha més espais en els que això es treballa. Perquè no passi, però jo crec que viure d'esquenes això és absurd, no? Mm. I llavors, bueno, aquesta és una mica la filosofia de Barcambrant, ajuntar aquests dos mons, el món, si vols, més acadèmic o més formal, i el món més de la cultura de carrer i la cultura popular, no?
Clar, i dos dels components bàsics del rap és l'esperit crític i el creatiu. Com veieu els alumnes, els joves de Catalunya en aquesta matèria?
Depèn. Que pensa que hem anat a molts llocs i depèn d'on vagis i depèn de l'aula i depèn de moltes coses. Depèn. I depèn de l'edat, també, perquè treballem amb gent de principis d'ESO, però també gent més gran, amb PFIs, hem treballat en presons, hem treballat a molts llocs. Llavors, jo crec que, bueno, malauradament, no crec que sigui un problema del jovent, jo crec que malauradament la societat catalana, espanyola i europea avui en dia, durant molts anys, durant dècades, d'alguna manera, no s'ha distingit per ser una societat o unes societats molt crítiques. Jo, aquest és el meu parer, no? Jo crec que això està canviant els últims anys, i l'última dècada potser ha canviat una mica, amb l'emergència d'alguns moviments socials i l'eclosió de la crisi, etc. Però crec que encara hi ha molt camí a recórrer. Llavors, depèn d'algunes aules. Jo crec que el que és més important és que quan utilitzes eines que són efectives i una mica raonables, les ganes de pensar i pensar detingudament i pensar críticament i no creure's tot el que un sent pel carrer hi són. El problema és que moltes vegades aquests elements i aquestes eines no, molta gent no les té a l'abast. I té molt més a l'abast, doncs, això, des de eines massives de manipulació com les xarxes socials i les fake news, etc., passant per, bueno, molts elements, bueno, i per no parlar dels mitjans de comunicació de masses, etc. Llavors, crec que si es dona espai en els centres educatius perquè aflori la reflexió crítica, que jo no dic que no hi sigui, que no s'intenti, jo crec que es pot fer molt bona feina i que hi ha molta predisposició, evidentment.
Fer-nos pensar, també ho deies, En definitiva, aquest cap de setmana aquí al Museu de la Vida Rural, aquest taller de rap a càrrec del projecte Barcambrant, Pau Llong, un dels membres, gràcies per atendre avui la nostra trucada i endavant amb la vostra feina aquest projecte i us seguirem a veure si tots aquests objectius que es plantejaves pel 2019 es compleixen.
Gràcies, una abraçada per tots vosaltres. Passeu-vos-ho molt bé amb el Joel, ja veureu que ho gaudireu que flipes. I res, anem parlant. Una abraçada molt forta per tothom.
Allà serem. Bona tarda, adeu.
Bona tarda.
Molt interessant aquest projecte Barçambrant, que ara tot just coneixíem. Era Pau Llong, un dels impulsors. I d'una iniciativa passem a una altra i també fem un salt de dia, perquè volem parlar ja d'actes d'aquest dissabte al matí, Montse, perquè Montblanc està de celebració. Un dia d'aquells que fa molt, molt de temps que s'espera.
De fet, fa molts anys, més d'una dècada, que s'espera que es pugui inaugurar el Museu del Pessebre de Catalunya, que està a Montblanc, i definitivament és aquest dissabte quan s'inaugurarà. És per això que avui parlem amb el director del museu, l'Ismael Porta. Bon dia, Ismael.
Hola, bon dia.
És el que comentàvem, fa molts anys que estàvem esperant aquesta inauguració. Com ho teniu tot? Esteu nerviosos ja de poder obrir?
No, bueno, sempre fallen coses d'última hora, però no, en principi ho tenim pràcticament tot a punt, ja està, falta tota la part, diguem, institucional, de col·locar com s'han de posar a la consellera i tot, vull dir, però bueno, tot això ja està pràcticament a punt. El que és instal·lacions i tot, ja funciona tot, vull dir que en principi està tot bé.
Explica'ns com serà aquesta inauguració.
Bueno, la inauguració començarà a la una del migdia i tallarem la cinta, com ha de ser tradicional, i llavors farem una visita primer de tot el museu, de la planta baixa, veurem tots els pessebres que hi ha col·laborat també la Federació Catalana de Pessebristes, i llavors pujarem a la segona planta, que hi ha l'exposició de Calvaris, i la tercera, que és on es farà tot l'acte protocolari, diguem, i inaugural. I abans d'inaugurar, diguem, de fer tota la part de parlaments i tot de l'inauguració del museu, presentarem el llibre que hem fet també dels germans Castells Badia, que és un llibre doncs, de figures de pessebre, d'uns figuraires de tres generacions, que l'han fet conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat, i el presentarem primer que res. I hi haurà tota la família doncs, i aquests escultors també presents a l'acte.
Ismael, és el que comentaves, és un museu molt complet, quatre plantes en total són?
Sí, bueno, i llavors hi ha la quarta planta, que aquesta no l'hem dit, que és, amb el temps doncs, aquí farem una escola-taller que s'ensenyarà doncs, a fer figures de pessebre, modelar, bueno, no cal que siguin figures de pessebre, s'ensenyarà dibuix, modelatge, fer maquetes, fer tot el que sigui relacionat a coses així, miniatures i coses així, estarà obert a tots els públics, vull dir, tant per públic de petits com adolescents com gent gran. Quan... Per això, com que ara ho tenim enredat, encara ens serveix una mica de magatzem, segurament fins passat Sant Jordi o Setmana Santa no ho començarem a activar, segurament.
Per tant, aquest museu, explica'ns com està distribuït i quants muntatges tenim en total.
Bueno, muntatges ara pràcticament no tenim tres. El que passa que aquest museu tenim un fons museogràfic de més de 19.000 figures, que moltes són des de finals del 1700 o alguna del 1600 i tot, fins a l'actualitat. Llavors, clar, tot això, aquest museu ja se'ns ha quedat petit, vull dir que ja no ens hi cap. Llavors, doncs, moltes coses d'aquestes mirarem o d'anar variant les exposicions, perquè, clar, volem que sigui un museu viu. Inclús aquest taller que us dèiem, doncs, que també el visitant que vingui pugui veure doncs, com es fa, com s'està treballant, no? Com es fa una figura de pessebre, com s'està restaurant un diorama, vull dir que es pugui veure i que llavors també sigui una mica viu i actiu i tot. I respecte als diorames, doncs clar, també intentarem variar-los cada 4 o 5 anys, vull dir, potser no tots, però doncs canviar-nos ara un any un, d'altre any uns altres, i llavors doncs que hi hagi... Que el visitant que vingui, que vingui d'aquí 10 anys, que digui, ostres, hi ha el mateix que fa 10 anys. No, vull dir que ho puguem canviar i llavors això, que puguem exposar doncs, tot aquest fons museogràfic, ja sigui aquí al Museu del Pessebre o sigui en un altre lloc itinerant, o vull dir, ara ja a partir d'ara ja anirem muntant exposicions així també en d'altres llocs. També.
Dels diorames que tenim actualment exposats, a qui els ha elaborat?
Els diorames que hi ha ara també són una mica així provisionals. La planta baixa, doncs, n'hi ha de Montblanc i n'hi ha que també són de la Federació Catalana de Pessebristes. I llavors ara, diguem, ens ho han deixat així, a veure, per un període de 2 o 3 anys també, però que és així a nivell temporal, que és per exposar-los, doncs, ara, perquè no es veigés buit tota la planta baixa, i doncs ara hem exposat aquests, però la idea és fent uns especials per cada forat que té la escenografia, igual com es va fer amb la planta dels Calvaris. Tot i que la planta dels Calvaris també cada 4 o 5 anys les anirem renovant una mica també.
El que comentaves ara, no? Que també hi ha una planta dedicada als Calvaris, explica'ns una mica què són els Calvaris, perquè potser hi ha alguns oients que sí que ho tenen sentit, però no saben exactament què és i no és gaire conegut, no? Què són, sí, doncs, els Calvaris?
Els Calvaris, diguem, és això antigament els pessebristes, doncs hi havia la tradició també quan acabaven de fer el pessebre de fer el Calvari, que és, diguem, la vida pública de Jesús i la part de la passió, la resurrecció, bueno, la mort i l'ascensió. I llavors això, abans a Catalunya es havia fet molt, vull dir, els pessebristes, així, diguem, d'associacions i de Barcelona i tot ho feien molt, però això amb el temps es va anar perdent, degut a que, doncs clar, segons com, quan queia la temporada quaresmal o així, doncs era, no tenien temps material per fer el pessebre o per fer el diorama, i llavors també, clar, el temps d'exposició només era els dies de la Setmana Santa i la temàtica, doncs, és una mica més així, més macabra, diguem, tota la part de crucifixions i flagelaments i tot això. I clar, això s'ha anat perdent aquí a Catalunya. Llavors vam poder recuperar prop de 3.000 figures d'això del Calvari, que són peces úniques, i llavors parlant amb el Departament de Cultura van dir, caram, això no ho hauríem de deixar perdre. Llavors d'aquí va sortir l'idea de fer una planta només dedicada amb això, amb aquests calvaris. Llavors, les figures, diguem, són propietat del museu, que les hem deixat, doncs, per aquesta exposició, i llavors també diferents entitats, 34 entitats de la Federació Catalana de Pessebristes, doncs, han fet cada una un diorama referent amb això. Van fer com un sorteig i es va repartir, llavors cada una n'ha fet un de diferent, intentant que siguin dels millors pessebristes que hi ha actualment.
Hem parlat d'aquesta part expositiva, però tot això està englobat dins un espai, no?, que per si sol també té un alt valor, almenys artístic, no? Explica'ns com són aquests espais, com han estat decorats.
Bueno, l'espai, l'idea és una mica que ja fos una cosa diferent, que fos un museu únic, tal com ens van demanar, diguem, una vegada que van venir els de l'obra social de la Caixa aquí, i que fos no únic a Catalunya, sinó que fos únic a Europa també. I a veure, l'espai és el que hi ha, és petit, però ja intentem que des de fora ja sigui una façana, doncs, singular i emblemàtica, i tot i que encara no està acabada, aquí faltaran unes escultures que es mouran amb el temps, però això serà l'últim que farem. I llavors cada planta hem mirat, doncs, també que no fos allò, un plafó de fusta amb un vidre i que allí vegis el diorama, sinó que tingués una mica d'encant i que fos una mica atractiu i que, a més, doncs, el visitant se sentís com una figureta de pessebre. Llavors ho hem ambientat o ho hem recreat o ho hem tematitzat, doncs, així amb una escenografia, doncs, que la planta baixa és així tipus oriental i mig mitjaval, i l'altre, doncs, és com un bosc o com un hort de les oliveres, per entendre'ns, amb unes balmes o unes roques que a través dels forats també es veuen els diorames aquests. És una mica la idea aquesta, que diguem que el visitant és això, se senti com una figureta de pessebre, i el que portem ja des de que es va dissenyar una mica tot el museu.
Qui ha sigut l'encarregat de crear tot aquest espai?
Ui, bueno, diguem, això ha anat sortint amb diferent gent, diguem. Jo, per dir una cosa, vaig fer una mica la parida, per entendre'ns una mica així, dient-ho col·loquialment, l'idea, però llavors, clar, aquí han intervingut, doncs, arquitectes, enginyers tècnics, escultors, vull dir, els forjadors del Biel de l'Espluga, que han fet tota la part de forja de ferro, que també és espectacular, vull dir, cada un hi ha anat posant. I nosaltres, per dir una cosa, hem anat donant les idees, llavors cada artesà o cada artista ha anat fent el seu aire i sense cap... vull dir, cada un fes el que volgués, lliure de poder fer tot el que li sortís, diguem, de la imaginació, i ha quedat una cosa, doncs, singular.
Ismael, ho hem apuntat al principi, que és un museu molt esperat, perquè feia molts anys que es treballava en aquest projecte. Exactament, quan va ser que es va engegar tot això i com ha sigut el procés fins a arribar, doncs, a dia d'avui, no?, que ja s'inaugurarà en breus?
El que és les obres, diguem, fa 19 anys que vam començar, perquè això ja era un pessebre, ja era, antigament era un estable de vaques, vull dir que, però clar, tot això es va haver de tirar a terra i s'ha hagut de refer tot nou, i llavors, a més, vam comprar una casa del costat i es va anar fent de mica en mica. Però la idea, diguem, del museu ve pràcticament de l'any 96, d'una exposició que vam fer una vegada amb la Federació de Pessebristes, de figures de pessebres dels germans Castells, precisament, i que ens vam trobar, doncs, que quan retornar les figures, doncs molta gent ja no hi eren, ja havien mort, i llavors, clar, vam dir, caram, tot això amb el temps es perdrà, i a partir d'aquí, doncs, vam dir això, doncs, de fer, de que això es havia de preservar i conservar de com fos, i va sorgir l'idea de fer un museu, que primer aquí a Montblanc era un museu totalment local, no teníem cap ambició de que fos el Museu de Catalunya ni res. Però després, de mica en mica, anant parlant amb uns i amb els altres i amb la part potencial i turística que té Montblanc, doncs ens van dir, gran, per què no ho fem a nivell de Catalunya? I, bueno, doncs de moment hem arribat fins aquí.
Doncs Ismael Porta, director del Museu del Pessebre de Catalunya, moltes gràcies per avui explicar-nos tot això i moltes felicitats per obrir a aquest museu aquest dissabte.
Gràcies a vosaltres. Sentim això, no vol dir que estigui acabat. Vull dir, ens falten bastantes mancances. Falten coses, doncs, d'aires acondicionats, que la facció i tot això, la façana posterior, però, bueno, ja ho anirem fent. I ara es tracta de que puguem almenys obrir l'interior. L'interior ja pràcticament tot el que és instal·lacions, ja dic, funciona tot. Ja aquesta setmana també ja ha començat a funcionar l'ascensor. Ara ja ho tenim pràcticament en marxa.
A poc a poc i ja anem acabant. Molt bé, Ismael.
D'acord, doncs us moltes esperem gràcies. A tots i moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, adéu.
Ei, per què estàs tan trist? Amb llàgrimes als ulls. Vine amb mi, aixeca't. No amaguis el teu plor. Obre'm el teu cor, jo també he viscut això. Quan la nit arriba, no saps què has de fer.
Veiem la veu de Judith Nederman i una d'aquestes cançons del disc de La Marató, que sense cap mena de dubte és ja la sintonia d'enguany, eh? Vull dir, escoltar aquesta cançó no és sinònim de La Marató de TV3 que arriba aquest cap de setmana.
Arriba aquest de setmana. De fet, de La Marató s'ha anat parlant molt ja aquests dies enrere, aquestes setmanes, una marató que enguany va dedicada al càncer, una malaltia que toca a moltíssima gent, i tal com deies, aquesta cançó és la que ho marca perquè és la que protagonitza l'anunci, no?, que l'hem anat veient aquests dies també a la
això
televisió.
Mateix. I, de fet, al llarg de totes aquestes setmanes també hi hem tingut algunes activitats a la Conca de Barberà vinculades a La Marató, les xerrades, per exemple, en molts municipis, però també algunes activitats ja per recollir fons. De fet, per exemple, Vimbodí i Poblet la setmana passada dissabte feia tota una tarda d'activitats, a més també els dies previs amb algunes iniciatives, i han sumat fins a 5.500 euros aproximadament, una de les xifres més altes dels darrers anys, però les activitats que continuen, i avui també ho dèiem, que en aquest segon bloc dedicaríem uns instants a parlar-ne. Va, i comencem precisament per una de les propostes musicals que arriba aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí, concert del cor treu la polsa al teu instrument. I avui volem saludar a la directora, que de fet s'estrena al capdavant d'aquesta formació musical en un concert, Anna Guasch, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Com es prepara el concert d'aquest dissabte, que heu titulat Inicis?
Sí, bé, bueno, l'encarem amb molta il·lusió, moltes ganes. Com ja has dit, és un concert que es farà demà, dissabte, a l'Espluga, a l'Auditori Carulla Font, a les 7 de la tarda. I, bueno, és un concert que té doncs, aquestes dues vessants. Per un costat, ja en parlàveu, de la vessant solidària, ja que doncs, amb aquest concert i la solidaritat de la gent doncs, ajudarà econòmicament a la Marató de TV3, que ja sabeu que està dedicada al càncer. I per l'altre costat, ens volíem estrenar amb aquest concert que dius que porta per títol Inici, que ve a ser, bueno, volíem portar a terme un dels objectius que tot cor té, que és fer un concert, no? I nosaltres ens ho passem molt bé als assaig, però necessitàvem doncs, materialitzar tot aquest esforç oferint un concert. I com que, bé, ja sabeu que inicialment el cor doncs, era dirigit pel Borja Moll, però jo vaig agafar la direcció just el curs passat, encara no havíem fet cap concert i en teníem moltes ganes. I llavors, doncs, bueno, vam creure que podríem posar-li per les cançons doncs, que hem estat treballant aquest títol d'inicis, fent referència justament als nostres inicis com a cor, al recomençament d'una aventura musical doncs, que el cor TLT encara amb molta il·lusió i sempre amb moltíssimes ganes d'aprendre. I també fent referència als inicis ancestrals que trobem en la cançó africana, també fent referència als inicis dels camins que la vida ens té preparats. Bé, això és una mica com un avanç del tipus de repertori que ens podem trobar en el concert de demà, per això aquest títol de l'inici.
Clar, començament d'una nova etapa al capdavant d'aquest cor TLP. Això què vol dir? Que totes les cançons que escoltarem són noves? Com s'ha anat treballant aquest repertori? Tot el que ens puguis explicar per davant.
Bé, no són noves, en absolut. Justament agafem una bona part de cançons que s'havien treballat amb el Borja com a director. Simplement doncs, les hem retreballat un altre cop, li hem donat doncs, un altre enfoc, segurament. I després, evidentment, sí que hi ha algunes peces de repertori nou que són les que hem fet amb el meu poc temps, diguem, d'estar al capdavant. Ja sabeu que el cor, igual que l'orquestra TLT, doncs, la nostra filosofia d'assajos és només un assaig al mes, no? Llavors, tenint en compte doncs, això, que només és un assaig al mes, que en el cor, justament, doncs, no tothom té coneixements musicals, en l'orquestra sí, perquè has de tocar un instrument, però en el cor, doncs, l'únic que demanàvem eren aquestes ganes d'aprendre. I llavors, clar, això doncs, també fa que els aprenentatges de les peces poden ser potser una mica més lents, però bueno, amb tot això hem pogut treballar en nou repertori, noves cançons, que esperem que us puguin agradar els que vingueu al concert de demà.
Quants cantaires conformen ara mateix el cor?
Doncs mira, el cor TLT va començar amb molta empenta. De fet, s'hi van apuntar més de 100 cantaires, que bueno, ens van posar les mans al cap i van dir, ostres, quina formació més bèstia, no? 100 cantaires són molts. Però bé, amb el temps, doncs, a poc a poc, la xifra ha anat reduint, que ja és lo habitual, no? I s'ha anat, doncs, consolidant-se fins a tenir el cor que avui en dia són més o menys uns 30 i tants cantants. I és el que realment aquest cor ara així més considerat és el que ens permet començar ara a fer un treball més real, no? Amb les peces, perquè a vegades, bueno, tants cantants, vens, vas, alguns assajos no vens, i llavors, clar, el repertori sempre costa més de consolidar, però ara amb aquest cor que tenim així més reduït, que ja déu-n'hi-do, 30 i tants cantants són força, doncs, bueno, ja podem començar a treballar un bon repertori. I des d'aquí aprofito, si em deixes, per fer una crida a que volem més homes al nostre cor. En tenim, en tenim i són molt bons. El que passa és que en són poquets. I llavors, si algú està animat, algun home, que de tenor o de baix i es vol apuntar al cor, sense cap problema, que es posi en contacte amb nosaltres o que vingui demà i ens ho pot comunicar, que estarem molt il·lusionats de rebre'ns.
Qui pot formar part d'aquest cor? S'han de tenir coneixements musicals o qualsevol podria venir a formar-ne part?
Bé, a veure, coneixements musicals no és necessari que se'n tingui. Sí s'ha de tenir, evidentment, moltes ganes de cantar i sí que també s'ha de cantar mínimament bé. És a dir, quan s'arriba al cor, tothom té les portes obertes, sí, és cert que es fa una petita prova per veure una miqueta també doncs, el nivell. I hi ha de tot, el nostre cor, hi ha cantants que tenen molt de coneixement musical, hi ha cantants que tenen un coneixement musical suficient i hi ha d'altres que no en tenen, però doncs, tenen una bona afinació i moltes ganes i molta empenta per aprendre musicalment les coses que es treballen. Llavors, en aquest sentit, hi ha la porta oberta a tothom, però bueno, també amb una miqueta, doncs, de, bueno, si se li pot dir filtre, no? Doncs que puguis cantar bé i a gust, no?
Aquest dissabte el concert inicis a l'Auditori Carulla Font a partir de les 7 del vespre. L'entrada té un preu de 5 euros, com dèiem, amb una donació així a la Marató de TV3. La durada aproximada per reservar-nos a l'agenda per aquest dissabte, quanta estoneta estarem en aquest concert?
A veure, és un concert que aproximadament amb uns 3 quarts d'hora jo crec que pot... es pot acabar el concert, més o menys, si comencem puntual. És una aproximació. Però bueno, cada 7 a 8 la gent es reservi aquesta horeta per venir a gaudir d'una ballada musical i a la vegada doncs, poder ser solidaris, no? També.
Quedé apuntadíssim. Anna Guasch, directora del Cor TLP, gràcies per atendre avui la nostra trucada i també molta sort en aquests inicis de la formació, d'alguna manera significant-los, tot i que ens deies això, que porteu molts assajos ja, però com a mínim és el primer concert. Molta sort, que vagi molt bé.
Correcte, molt bé, ben dit. Moltíssimes gràcies, doncs, a reveure.
Deixes que m'enfadi com un criu. Saps que no sóc de...
A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Aquest diumenge, dia 16 de desembre, arriba la Marató de TV3, segurament la part més visible de la Marató, perquè ja s'ha anat parlant al llarg d'aquests dies. I coincidint doncs, amb aquest diumenge, dia 16, des de l'AMPA i el Col·legi Mare Déu de la Serra, s'ha organitzat tota una jornada plena d'activitats. És per això que avui parlem amb la secretària de l'AMPA, la Raquel Huguet. Bon dia, Raquel.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica què és el que heu preparat doncs, per aquest diumenge.
Bueno, per aquest diumenge hem preparat diferents activitats que farem a partir de 11:45 de matí a l'edifici de primària i amb l'AMPA, junt amb l'Escola Mare de la Serra i Tilmar, hem preparat pues, tallers de diversos, per exemple, jo que sé, hi ha maquillatge fantasia, hi ha un taller de dibuix, llavors hi ha un tas de vins, hi ha un taller de manualitats, farem zumba, partits de futbol, de bàsquet, tenis taula, hem preparat també una tòmbola, i llavors també el que fem és un esmorzar solidari i hi haurà també màgia i globoflexia, contacontes i un munt de coses.
Per tant, un programa molt complet dirigit a diferents tipus de gent i d'edat, no? No només als nens, aquestes activitats, no entenc?
Intentem abarcar el màxim de gent possible, perquè fem tallers per la canalla, també fem el tas de vins, que és, òbviament, pels pares. Hi haurà també inflables... perquè enguany, com a novetat, el que fem és un dinar solidari, i llavors el que hem muntat és també uns inflables que hi haurà al pati, i així podrem, durant el dinar, doncs dinarem tots a la sala, però després de dinar, si els pares fem una miqueta doncs, el cafè, una mica de tertúlia, tindrem els nens amb inflables, i després també hi haurà uns passejos amb poni.
Explica'ns una miqueta més aquesta novetat d'enguany, què és aquest dinar, en què consistirà, com ho esteu organitzant?
Aquest és el tercer any que ho fem i la idea de la Marató va sortir fa uns 3 anys en què es volia activar una miqueta els actes que fèiem des de l'AMPA. Des de l'AMPA sempre havíem anat fent actes, el que passa és que potser els últims anys havien quedat una miqueta morts perquè la gent no participa tant, i llavors hi va haver una entrada de gent nova a l'AMPA i van aportar idees noves. I una de les idees era doncs, fer alguna festa encarada a famílies, que tinguéssim un contacte tots junts, no només a l'entrada i sortida de l'escola, sinó que féssim alguna cosa més, i a la vegada es va pensar en un fet solidari, i llavors van pensar en la Marató. Cada any només fèiem els tallers i l'esmorzar, i enguany ens vam proposar perquè no fèiem un dinar, una fideuà o un arròs o el que sigui. El primer ho vam veure una mica complicat, el que passa és que quan vam demanar una miqueta preus, per veure què ens costaria fer una fideuà, vam tenir la sorpresa de la solidaritat de moltes empreses. La Canal va respondre molt bé i ens va dir que ens aportava la fideuà. Després Gazzara Vins i Molí dels Capellans ens donaven el vi. Tenim amanida també en la fideuà, en el dinar, que ens la porta Fruits SP. A les postres ens les proporciona Pastifred i Garcia Vicent. I l'esmorzar també, com sempre, ens el posa Europastri, i el tas de vins enguany ens el fa Josep Foraster. Val? I llavors agrair a aquestes empreses que col·laboren amb la Marató de l'escola. I això ens ha facilitat una miqueta poder muntar el dinar, que potser ha sigut un reclam perquè realment enguany hem tingut una gran... S'ha apuntat moltíssima gent per ara, som aproximadament unes 180 persones entre adults i infants, vull dir que ha sigut, per ser el primer any de fer el dinar, ha sigut tot un èxit, crec jo.
Per tant, s'haurà de mirar cara als anys vinents, no? Potser seguim aquesta dinàmica de dinar, no? que treu a molta gent, entenc.
Sí, sí, a veure, esperem que de cada any puguem continuar fent, vull dir, sí.
Parlant de preus, el dinar, per exemple, quin preu té? I la resta d'activitats, si algú vol participar en qualsevol activitat, també ha de pagar alguna cosa? Com funciona tot això?
Tenim dos modalitats. Tenim l'esmorzar, en què paguem 3 euros per esmorzar, i en aquests 3 euros la gent té l'esmorzar i, a més, té les activitats. Val? Tot està inclòs. I després, enguany, el que hem fet és un tiquet que inclou esmorzar més dinar per 6 euros. El que no volíem és ficar un preu molt elevat, perquè el que volem és que vingui gent, val? I vam considerar que amb 6 euros ja estava bé. Dintre d'aquí totes les activitats estan incloses, l'únic que després hem muntat una tòmbola i el que farem és vendre números a 1 euro, cada número 1 euro. Però és una tomba que a tothom li tocarà alguna cosa perquè hi ha tants regals com tiquets se vendran. Val? Tòmbola que també s'ha muntat gràcies a empreses, hi ha MRV, la Ferreteria Alfonso, l'Ara Esport, i després també a través dels nens de 5è i 6è de l'Escola Mare de la Serra, que han portat alguns detalls, que joguines, puzzles, contes, alguna cosa. Val?
Per tant, el material de tombola entenc que també s'ha cedit gratuïtament.
Sí. Tot és gratuït.
Per tant, estem unint solidaritat amb l'escola, per tant entenc que els nens i nenes de l'escola han estat informats, no?, de què és això de la Marató i sobre la temàtica. Com s'ha tractat aquest tema?
Sí, des de l'escola tenim els nens de primària i els nens de secundària. Secundària, que són més grans, se'ls ha fet, des de l'escola els ha posat, o suposo que a través de la Marató, els hi han portat xerrades, i han vingut metges a fer xerrades sobre el tema d'enguany, que és el càncer. I a primària, que són nens més petits, se toca més a nivell de tutoria. Els mestres el que fan és explicar el tema i llavors se tracta. I a més, enguany el que també hem fet és fer una miqueta de gravació que puguem enviar a TV3 i que pugui sortir a la tele. I llavors, clar, els mestres havien d'organitzar, van sortir al pati, van muntar les lletres de TV3 al pati, amb els alumnes, van fer les formes, i llavors van dir, truca per la Marató. Però clar, abans hi havia el treball d'haver explicat per què es feia això.
Els nens entenc que és algo que els agrada conèixer sobre aquests temes, que potser són una mica complicats, en aquest cas és el càncer. Els agrada saber d'això i participar en la solidaritat? Com ho veus?
Jo crec que sí. Són temes importants que existeixen en el dia a dia i desgraciadament el tema d'enguany és un tema que quasi bé tothom toca. Llavors, les canalles també s'han de conscienciar. A més, és que molts de la canalla segurament coneixen algú amb algun problema amb càncer.
Comentaves, és el tercer any aquest, entenc que donareu continuïtat, que ara, propers anys, activitats com aquestes, teniu pensat ampliar-ho. Com serà una mica els propers anys? Ho teniu pensat?
No, suposo que anirem fent sobre la marxa, no? També a vegades tens la limitació d'un espai, una limitació d'uns recursos, hem tingut que demanar taules a l'Ajuntament perquè no en teníem, Llavors, clar, també a vegades és mirar a veure què és el que podem ampliar i què és el que no. La voluntat hi és d'anar, si no ampliar, doncs continuant igual i més, sobretot si hi ha demanda. Si la gent respon, l'AMPA també respondrà.
Doncs Raquel Huguet, moltíssimes gràcies per avui venir aquí a Ràdio Montblanc a explicar-nos tot això.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I del meu somriure pots dur-me als teus braços, dur-me sense pressa. Tingues sempre en compte.
Activitats de les escoles de Montblanc i ara anem cap a un altre municipi, en concret Montse, cap a Sarral.
Que ara aquí tenim amb nosaltres és l'alcalde, Josep Amill, perquè ens expliqui les activitats que ha programat el municipi per aquest cap de setmana. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Explica'ns una miqueta quins són els actes que ha organitzat el Sarral, en aquest cas, en el context de la Marató de TV3.
Bueno, que s'han organitzat una sèrie d'actes, que són actes que... Bueno, són activitats que es fan doncs, al poble, al pavelló i tot això, i allí es va fer, doncs, hi ha un taller de decoració de Nadal que ho va fer a càrrec de l'Anat i Arche, per tot això per fer, doncs, per recaudar diners per la Marató. Demà, el dissabte, es farà al Casal dels Jubilats un prenadal i un berenar a benefici de la Marató. A les 20 hores, a la Casa de Cultura de l'Hospital, hi haurà una conferència a càrrec d'un investigador sobre el càncer. El càncer, el diumenge a les 16 al camp de futbol, també hi haurà un esmorzar popular i 3 hores de resistència per la Marató. A les 9, el passeig del 8è centenari, hi haurà una caminada a favor de la Marató, també, que organitza el Club Excursionista de Montblanc, Aire Serral, i a la sala recreativa un taller de costura a càrrec de bici art, escacs i ping-pong, i a càrrec de l'AMPA de l'Escola Salvador Nenat. I després a la tarda una masterclass de zumba a càrrec d'Erika Soriana, que és la noia que ens fa zumba al pavelló i altres activitats. I també a les 17 faran un berenar d'aquests que jo ho poso, doncs es vendran porcions de que cadascú portarà alguna cosa per berenar i tot això serà en benefici de la recaptació per la Marató. I després us farà també una masterclass de rumba a càrrec de Mai Casabona, que també treballa a l'Ajuntament allà amb el pavelló. Tots, bàsicament, són gent que fan acte, que treballen per l'Ajuntament i fan coses al pavelló, i doncs s'han organitzat amb la Marató per fer aquests actes. Després també l'Ajuntament, com que enguany, cada any ell feia un sopar doncs, amb tots els treballadors, aquest any doncs, aquest sopar d'acord amb els treballadors s'ha anul·lat i la seva recaudació, perquè no trobem bé que es faci un sopar quan hi ha polítics i gent que fan vaga de fang, doncs aquest sopar s'ha anul·lat i la recaptació, bueno, la recaptació, els diners que l'Ajuntament es gastava amb aquest dinar també els donarem a la Marató per aquest motiu del càncer. I això són els actes que es faran aquest fi de setmana a Sarral.
Per tant, un cap de setmana molt carregat d'activitats sí. Per aquesta causa solidària. Fa molts anys que Sarral participa en la Marató?
Sí, fa molts anys que participa. El que passa és que potser no ho havíem donat a conèixer com fins ara, que hem fet un programa i hem fet coses, però doncs la part de la gent gran, tota la gent del pavelló, l'Ajuntament també sempre feia donatius, els excursionistes fent una caminada popular i doncs es pagaves per poder fer la caminada i tot això es recaudava. I això ja es feia, el que passa que ho fèiem d'una manera interna sense fer propaganda i d'això i enguany. No sé si és perquè doncs, aquesta malaltia, doncs, com aquell que diu, ens toca de prop o de més lluny, quasi a totes les famílies, doncs s'ha fet una miqueta més de publicitat perquè a veure si podem doncs donar una ajuda més forta perquè es pugui fer una investigació per a la malaltia del càncer.
Mm-hmm. Doncs Josep Amill, l'alcalde de Sarral, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
També hi haurà propostes per la Marató de TV3 a Blancafort, organitzades per l'Ajuntament i també l'Associació Esportiva. Aquest dissabte 15 de desembre a les 10 del matí es farà una activitat per anar a buscar el tió També a les 11 es farà un esmorzar solidari amb xocolata desfeta i també coca. I finalment, a les 12 del migdia, una suada solidària per la investigació contra el càncer, que és una sessió de spinning. Tot plegat aquest dissabte 15 de desembre a Blancafort. I a l'Espluga de Francolí també l'endemà, diumenge, hi haurà una proposta de la Germandat de la Santíssima Trinitat de l'Espluga en el marc d'aquesta marató de TV3. Serà una actuació de folklore, en concret amb la colla convidada del Ball de Gitanes de Lliçà d'Amunt i també els gegants i nans de la Germandat. A més, també s'inclouran altres activitats en aquesta plaça de l'Església per recaptar fons per la marató de TV3. S'inclou dins de la programació de Nadal de la Germandat i de l'Espluga de Francolí. També aquest diumenge, dèiem, més iniciatives solidàries que tenim arreu del territori, també a Pira, per exemple.
Això mateix, Gerard, tal com deies, a Pira també tenim propostes i és per això doncs, que tenim el telèfon a la Magda Bové perquè ens expliqui quines són aquestes activitats. Bon dia, Magda.
Bon dia. Es va fer el dia 2 de desembre, que ja es començava a preparar un mes abans, una tòmbola solidària. Vull dir, tota la gent que van voler col·laborar donant detalls, obsequis, el que fos, per la tòmbola. I això es va realitzar el dia 2 de desembre. Llavors, es va fer també l'Associació de Jubilats uns cors solidaris, uns cors així fets a mà, que es venien a les botigues al preu de 2 euros i que també s'han esgotat tots. I ara, per demà, està previst fer a la tarda una xocolatada i un bingo. Tot això, això ja és tradició de sempre, això de la xocolatada i el bingo, perquè ja fa bastants anys que es fa.
Per tant, a Pira ja fa temps, ja fa setmanes, no?, que esteu treballant en aquesta marató.
Sí, des de primers d'octubre, ja es posem a treballar pel tema marató. Vull dir que això ja ho tenim assumit des de l'Associació de Jubilats i, a més, col·laborant amb l'Ajuntament i el jovent i així. Des de primers d'octubre ja es comença a treballar amb això.
D'altres anys, calcules més o menys, quan podeu arribar a recaptar amb totes aquestes activitats?
Jo ara no me n'en recordo. Enguany el nostre objectiu, no sabem si arribarem o no arribarem, és arribar als 1.000, però no saber si arribarem, perquè els anys s'agraven amb 600, 700, enguany ja ho veurem. No sé, l'objectiu és arribar als 1.000, però no sé si arribarà. Depèn de la col·laboració de la gent.
Creus que la temàtica d'enguany, que és el càncer que toca de molta gent, pot fer que arribeu a aquests 1.000, que mogui gent?
No ho sé, perquè ja ho saps tu com va això, que hi ha gent que no passa i hi ha gent que no tant. I és un tema que toca la fibra, no? Però hi ha gent que, bueno, pel motiu que sigui, pues, se'n desmintent una mica, saps?
Doncs Magda Bové, moltíssimes gràcies per avui explicar-nos aquí les activitats per aquest cap de setmana a Pira.
Sí. Sí, molt bé. Vale, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Activitats de la Marató de TV3 aquest diumenge que es celebra a Catalunya Ràdio, també a TV3, i que omplen així el calendari de moltes poblacions d'arreu de Catalunya. Nosaltres tanquem ràpidament el punt de mira d'avui. Explicar també que aquest dissabte hi ha una conferència al Museu de la Vida Rural en el marc de l'exposició de Dasbol, quan la natura revela. De fet, és l'última activitat ja complementària. I d'altra banda, també Casalet Kids aquest cap de setmana, diumenge a les 6 de la tarda, amb la projecció a l'Espluga de Francolí de la pel·lícula històrica Karate Kid. Montse, no sé si ens queda alguna coseta encara per remarcar d'aquest cap de setmana.
També tenim dos actes més per dissabte. A Vimbodí, per exemple, hi ha el taller de Sarga, que es farà aquest dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia, i també hi ha el conte de Nadal al Bosc de Poblet, també el dissabte de 10 del matí a 2 del migdia. I si parlem de Montblanc, també el mateix dissabte hi ha la missa de Domenica Gaudeta amb la participació de l'Escola Cantorum de Sant Miquel, i el diumenge també a Montblanc, són dues activitats que estan incloses al programa de festes de Nadal. El diumenge hi ha la projecció de l'obra Els Estremats i un col·loqui. Això serà a les Cruces del Claustre Sant Francesc. Perdona, Gerard, digues.
I a l'Espluga torneig de pàdel aquest cap de setmana també en benefici de la Marató. Montse, ens retrobem divendres vinent.
Fins divendres vinent. Adéu, Gerard.
Que vagi bé. I totes aquestes activitats, ja les sabeu, aprofiteu-les aquest cap de setmana també amb una aposta important. La Conca també vol ser solidària amb la Marató de TV3. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.